061. CatSalut respon. Prevenir malalties és a les mans de tots. Només cal seguir uns bons hàbits d'higiene, rentar-se les mans després d'anar al lavabo i de canviar bolquers, i també abans de menjar. Quan tossim o esternudem, cobrir-se amb la part inferior del colze i mai amb la mà. Fer servir mocadors d'un sol ús. I recordar que els infants amb febre no han d'anar a l'escola fins que estiguin ben recuperats. La millor manera de fer salut és la prevenció. Troba més informació al web canalsalut.gencat.cat o trucant al 061 CatSalut respon. 061. La Generalitat al teu costat.
Viu el teu Nadal a Ràdio Estel. Els dies 24, 25 i 26 gaudeix d'una programació musical especial creada i ideada amb molta cura per tot l'equip de Ràdio Estel perquè descobreixis les Nadales més emblemàtiques d'aquí i d'arreu del món. Aquestes festes, la radiofórmula més nadalenca t'espera a Ràdio Estel.
Quan no sabem a quin port ens dirigim, tots els vents són desfavorables.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del David García a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem, com cada dia, a aquesta hora, el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un temps que estarà dedicat, com passa sovint aquests dies, a la situació del món, molt focalitzada en el conflicte de Síria i amb totes les seves ramificacions. Per exemple, en els terribles assassinats d'aquests dies, l'assassinat de l'ambaixador rus a Turquia o l'atemptat de dilluns a Berlín. I és que el terrible drama de la guerra a Síria és un motiu de preocupació a nivell mundial perquè la difícil situació de la població que viu en aquest país, després de més de 5 anys i mig de conflicte, veu afegits molts altres ingredients, per dir-ho així, com ara la captació que el grup terrorista Daesh fa arreu d'Europa amb el gran mal que poden arribar a fer aquests terroristes els últims mesos i que, de fet, ja estan fent, o situacions d'extrema violència com va ser, ho dèiem ara, l'assassinat a trets, tot just abans d'ahir, de l'ambaixador de Rússia a Turquia a mans d'un policia turc armat en la inauguració d'una exposició a la capital, Ankara. També hem d'afegir notícies d'última hora d'avui mateix. Per exemple, hem sabut que 4 soldats turcs han mort a Síria en un atac de Daesh. També el Consell de Seguretat de l'ONU acaba de votar a favor d'enviar observadors a l'evacuació d'Alep. I és que aquesta ciutat siriana és notícia també aquests últims dies pel seu setge, pel terrible patiment de milers de persones i per l'alliberament dels seus ciutadans en parts després de ser reconquerida per les tropes del règim de Bashar al-Assad. Però, a més, Alep és utilitzada com a excusa per fer encara més mal a fora de Síria, com es va sentir precisament de manera explícita per boca del mateix assassí de l'ambaixador rus a Turquia. Estem davant un caos, el de la guerra a Síria, amb centenars de milers de morts des de l'any 2011, dels quals, atenció, més de 10.000 han estat víctimes l'últim any pels bombardejos de Rússia i també amb creixents repercussions a la resta del món. Tenim la sensació que se'ns acaben les paraules i les lamentacions alhora que veiem que les dosis d'esperança són cada vegada més reduïdes. És per això que ens preguntem, mantenint la petita flama d'esperança, si convé ara anar als orígens i les arrels d'un conflicte com el de Síria per intentar, precisament, aturar-lo. Obrim la taula de diàleg. Ens acompanyen avui a l'estudi 1 de Ràdio Estel Jaume Vives, que és escriptor, llicenciat en periodisme i també amb experiència de viatges, de cooperació i solidaritat al Pròxim Orient, sobretot a l'Iraq i al Líban, però també coneixedor de la realitat de Síria. Senyor Jaume Vives, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Vostè és jove, encara que li diem senyor Jaume Vives, però ha escrit llibres...
Em poden dir tu, em poden tractar de tu. Si
gràcies, gràcies. Tenim el costum de tractar de vostè, però gràcies per la proximitat, Jaume.
24 anys són molt pocs.
Sí, són molt pocs, i tant que sí. Em sembla que alguns dels que estan a la taula també, un concretament és més jove encara, l'altre no. Però bé, en tot cas, saludarem els qui formen també part de la taula. Àlex Magakian és sirià, viu a Catalunya i també d'origen armeni, o sigui, és meitat sirià, meitat armeni. Àlex Magakian, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Vostè està vivint a Catalunya, ara, no, a Europa, sí, a Londres, bueno, entre Londres i Barcelona.
He crescut tota la vida a Barcelona, però ara mateix estic vivint a Londres per estudis i tal.
Molt bé, i passa temporades aquí, com avui
sí,
l'hem...
Sí, per Nadal, que millor manera que celebrar-ho a casa.
Té família, la família aquí, sí, els pares... Suposat. Molt bé, molt
això
bé.
Sempre.
I completem les presentacions saludant un antic col·laborador d'aquesta casa també, Jordi Armadans, és el director de Fundipau, antiga Fundació per la Pau. Jordi Armadans, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, això de les edats no ens portarà cap problema, eh? Tots som joves d'esperit.
Sí, però alguns no són més de veritat
exacte,
que d'altres.
Exacte, Jordi Armadans ja té molta experiència en el treball per la pau i la cooperació, és també periodista, i bé, doncs avui ha vingut també, lògicament, a parlar de la terrible situació a Síria. Abans d'entrar en col·loqui, perquè hi ha molts temes per analitzar, anem a la pregunta del dia, que us hem plantejat, amics oients. La resumim i diem com va la votació. Marta, bona tarda.
Avui us preguntem, la terrible situació a Síria és culpa, sobretot, de la comunitat internacional? Podeu optar entre tres opcions. Sí, amb una acció ràpida d'interposició i mediació s'hauria evitat aquesta llarga guerra. No, és un polvorí intern que ha esclatat pel despotisme de Bashar al-Assad. O són culpes molt repartides. El més important ara és trobar solucions. Fins ara, l'opció més votada és amb un 50%, són culpes més repartides. El més important ara és trobar solucions. Ens ha arribat un comentari del Miquel que ens diu, essencialment, és responsabilitat dels sirians, la guerra la fan ells. Però és cert que els interessos internacionals hi tenen un paper molt important. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Bé, quina seria la seva anàlisi, senyors, de la situació ara mateix a Síria i potser una anàlisi que pugui incorporar algun element nou? No sé si gaire esperançador, perquè em sembla que poques esperances tenim, però quina és la situació? Com la veuen? Jaume Vives, per exemple.
Jo crec que digués que la culpa és dels sirians és com intentar dir, no, que és una guerra civil i el que està succeint a Síria no és una guerra civil, és una guerra que s'ha gestat a Occident i que s'ha esclatat, en aquest cas, doncs, a Síria. La gent que està lluitant a Síria no és gent sirians contra sirians, són grups de, aquí anomenem rebels moderats, que no existeixen i no han existit mai, grups terroristes, que vendrien a ser mateix que els rebels moderats, es digui Estat Islàmic, es digui el Nusra, es digui Frente al Calabun, hi ha mil grups, nosaltres coneixem un, que és Estat Islàmic, n'hi ha cents, i aquests contra l'Assad. I aquesta és la realitat. És a dir, grups terroristes que estan massacrant a la població. És curiós perquè el que ens arriba a Occident és que Rússia és el dolent de la pel·lícula, és que l'Assad és el dolent de la pel·lícula i que a Síria hi ha una guerra civil. Quan tu rasques una mica i vas en aquells països i parles amb aquella gent, te n'adones que res més lluny de la realitat. Que ni Rússia és el dolent de la pel·lícula, ni l'Assad, que tindrà coses dolentes, evidentment, és el dolent de la pel·lícula.
Per tant, ja, bé, la guerra és una derrota de tots i és un crim per part de tots. Tots maten en una guerra com aquesta, fratricida i terrible, amb molts bàndols. Bé, més comentaris, si vol, Jordi Armadans o Àlex Magakian, qui vulgui.
Preferit que comencés l'Àlex abans de nosaltres dos.
Que és sirià, no es preocupi.
Bé, doncs, jo tinc família a Alepo, a Síria, i...
Com estan en aquests moments?
En aquests moments, en el meu cas particular, he d'admitir que estan contents, perquè a la ciutat on viuen, a l'oest de la ciutat, que és, sempre ha estat del bàndol del règim, estan molt més tranquils ara sabent que aquells terroristes rebels, o com els hi voleu dir, ja no hi són. Però per una altra part, també s'ha de dir que la destrucció a l'altra zona és molt gran i s'ha fet molt de mal. I com a resposta d'això, també s'ha de dir que, efectivament, dic que és la primera opció, que és una que es podria haver evitat fa molt de temps, i I està clar que aquest món és tot de mercats i de diners, i si no hi ha una guerra, no hi ha comprador d'armes ni de munició. Així que una guerra sempre és un negoci, pels mateixos guerrers o per la gent de fora.
Terrible, però les armes són un negoci i és una indústria.
Són cares i algú les ha de comprar, si no haurien de tancar les fàbriques.
Bé, terrible el tràfic d'armes, com no ens cansem de denunciar. Nosaltres, moltíssimes entitats de drets humans arreu del món, i el mateix Papa Francesc últimament, que no es cansa també de repetir-ho. Jordi Armadans, coincideix amb una part d'aquest diagnòstic? Vol afegir alguna cosa del que es pugui dir ara sobre Síria?
És que prova bastant del que ha dit el Jaume, respecto molt el que ha dit l'Àlex.
Naturalment, pot discrepar i sempre respectar.
No, evidentment. Sóc venir aquí a discrepar, o sigui que porten cap problema.
Endavant, doncs.
En tot cas, jo m'hauria de situar perquè podíem estar parlant hores del conflicte de Síria i no ens l'acabaríem. M'hauria de situar algunes cosetes, eh? Situar que més de la meitat de la població viu fora de casa seva, és hagut de desplaçar-se de la seva casa, del seu poble, 4 milions en forma de refugiats, i per tant ha hagut de marxar del país, i 7, doncs, malvivint com poden en altres llocs. Les xifres de morts i destrucció són complicades, però s'apunta a 500.000 persones com a mínim. Hi ha quasi 2 milions de ferits. És a dir, penso que el balanç del que ha passat a Síria és una tragèdia absolutament inconcebible. De fet, és la crisi humanitària més gran que hi ha hagut en els darrers anys. I, per tant, més enllà de dirimir responsabilitats o no, és a dir, el balanç, diguéssim, és un balanç esfereïdor. Jo penso que qualsevol persona que no reaccioni davant d'això, doncs em preocuparia molt, no? Per tant, admetre que aquests 5 anys i mig de conflicte han suposat una situació que no hauria de passar mai més enlloc. Mai més enlloc hauria de passar el que ha passat a Síria. Les responsabilitats són molt compartides. Penso que és evident que fa 5 anys i mig és evident que hi ha gent a Síria que va sortir per protestar contra un règim repressiu, això és un fet objectiu. Bé, va haver gent que va sortir. De fet, hauríem de recordar que aquí a Catalunya hi ha uns quants refugiats sirians i que, per tant, són gent que alguns d'ells han patit aquestes situacions, no? Aquesta conflictivitat va ser, aquesta situació de tensió social va ser reprimida brutalment pel règim, cosa també bastant objectivable i bastant sabuda i bastant determinada. A partir d'aquí va haver-hi una reacció armada per part de l'oposició i va haver-hi una, podríem dir, doncs, una contaminació per part de països de la regió, com Aràbia Saudita, Qatar, que van enviar armes i van facilitar, doncs, aquesta revolta militaritzés, i per mi això va ser un greu error. I després tenim que Iran també va participar, doncs, donant suport activament al règim, per tant va haver-hi una anella regional que es va activar arran del conflicte. I després, finalment, com sempre passa, també les anelles globals, no? Per una banda, Estats Units i Europa, i per l'altra, Rússia, doncs, jugant les seves peces. Per tant, és un conflicte que té anella interna, anella regional, podríem dir també, podríem trobar una part d'anella confessional i una part d'anella internacional global. I en aquest sentit, les responsabilitats són moltes, són molt elevades, i jo crec que són gravíssimes, perquè aquest nivell, no oblidem, aquest nivell de mort, de destrucció, de refugiats desplaçats, és responsabilitat de tots els actors que han participat d'això, i és gravíssim, perquè han ajudat a donar aquesta crisi humanitària.
Hi ha alguna manera de dir que potser al principi, potser en la línia del que diu Jordi Armadans, al principi, si s'hagués intervingut, potser Bashar al-Assad hauria plegat o se l'hauria fet fora? I potser creu vostè que era bo, això, inicialment, dic? Després ja les coses són diferents.
No, jo el que sobretot demano és que no es facin intervencions nefastes, diguéssim, no? És a dir, que...
Clar.
Amb un conflicte armat, enviar-hi armes, com s'ha fet de forma sistemàtica, i fer-hi, doncs, més intervencions militars, enviar combatents, finançar grups armats, jo penso que això és nefast. És nefast perquè la situació fa que, òbviament, en un lloc on hi ha benzina, si poses més benzina, el que fas és explotar més la situació. I, per tant, en aquest sentit, jo el que hagués demanat, com a mínim, és que les potències regionals i internacionals no haguessin incendiat el conflicte, que, malauradament, és el que hem fet.
Jaume Vives, volia replicar una mica?
Bueno, estic d'acord en que que Occident hi fiqui la zarpa, no? Doncs sí que ha malmès encara més la situació, no només Aràbia Saudí, no només Qatar, doncs Estats Units, França, Anglaterra. D'això que al principi els rebels hi havia protestes pacífiques contra l'Assad i que hi havia la població que estava contrària a l'Assad, això no és cert. aquesta oposició moderada...
Una opinió teva, company, eh?
Bueno,
és una opinió teva.
Mira, si vols et fico un cas concret d'una missionera, que és el 2011, està a l'E...
Hi ha molts casos concrets que
poden
parlar.
Sí, d'acord, bueno, tu me'n poses uns i jo te'n poso uns altres. Hermana Guadalupe, a l'EPO 2011, ella ens explicava com ella per al Palau Episcopal, als carrers, hi veia 16.000 de persones protestant, demanant que, sisplau, Occident, 16.000 de persones demanant que Occident deixés tranquil a l'Assad. A l'Assad no és un sant, a l'Assad ha fet coses dolentes, però amb l'Assad, en època de pau, vivien en llibertat i les portes de les cases eren obertes. El que ve ara és molt pitjor. A la vegada, els mitjans d'aquí d'Occident, aquestes mateixes imatges, aquests manifestants, que demanaven que Occident no toqués a l'Assad, les utilitzaven, sí, començant per Al Jazeera, les utilitzaven per dir cents de mils de persones protesten contra l'Assad. Era fals. Era fals. La població estava al carrer demanant que ningú toqués a l'Assad. I els mitjans d'aquestes imatges les feien servir per fer joc polític. I quin és el joc polític? Derrocar a l'Assad. Perquè el que no s'entén és que Occident vagi contra l'Assad, vagi contra Hussein, es vulgui carregar Líbia, quan té 10.000 països més que realment sí que són dictadures sanguinàries. Que el que està fent estat islàmic... Ells ho estan fent, però sota el poder de la llei. Aràbia Saudí fa el mateix que fa Daesh, però ho fa sota el poder de la llei. Sí, i sí. Ningú diu res, perquè tenen diners. En canvi, Síria, que tindrà coses dolentes a l'Assad, no és un sant, repeteixo, no és un sant, sí? A ells sí que se'l van anar a carregar.
Vostè ha esmentat Saddam Hussein. Potser el cas de Síria és una mica paral·lel al de Saddam Hussein, una d'aquestes dictadures, diguéssim, laiques, de cultura àrab, que s'ha vist que no era una bona solució enderrocar-les, no? A l'Iraq es va veure clarament.
Bé. És que jo el que em sorprèn a mi sempre és aquesta lectura en clau geopolítica del conflicte, quan els sirians i sirianes tenen tot el dret a manifestar-se, a protestar, a intentar que el règim sigui millor, que el seu govern, el govern que hi hagi sigui més digne en temes de drets humans. Això és, vaja, jo no puc negar això a un sirià o una siriana, ni a qualsevol ciutadà del món, ni a qualsevol ciutadà del món, que surti al carrer per reclamar més dignitat. Jo he sortit moltíssimes vegades al carrer Barcelona per reclamar moltíssimes coses i he criticat governs de tota mena. Per tant, jo no soc ningú per dir que els sirians no havien de sortir al carrer a manifestar-se.
Jo no ho he dit.
Jo no dic que no ho hagi dit. Jo dic que això, jo no soc ningú per dir-ho, per tant, no ho diré, efectivament. I en aquest sentit, sí que, ara ja sí que dient coses que ha dit en Jaume... clar, no acabo d'entendre això que em dius, que vens a dir que les manifestacions eren com manifestacions de suport a l'Assad i que es van manipular, i llavors tots els represaliats, els detinguts, els torturats i els assassinats, això... És a dir,
ella referia a algunes temps... manifestacions,
no,
suposo, no a totes.
El règim matava la seva gent, diguéssim, llavors. Perquè d'empresonats n'hi ha moltíssims.
Sí, no, és que...
Detinguts n'hi ha moltíssims, desapareguts n'hi ha moltíssims.
He intentat remarcar que l'Assad no és un sant.
No,
el que pensem és que la solució...
Que les manifestacions no existien o que eren contràries.
T'he parlat d'un cas concret, que m'has dit que no tenia validesa, però jo t'he parlat d'un cas concret de 100.000 de persones als carrers demanant que no es toqui l'Assad. Pots parlar amb qualsevol persona que està sortint del bando est o oest de Síria i et diran el mateix.
Sí. És a dir,
amb sense siris.
Però sí que és veritat que hi ha hagut represaliats... Que
sí, evidentment, i no els justifico, evidentment.
I la revolta és real, diguéssim, la revolta, almenys la de l'inici, encara que fos diversa o...
Jo crec que és un cuento d'Occident, això de la primavera àrab. És un cuento d'Occident.
Bé.
Total, i ens hem menjat amb patates.
És la seva anàlisi. És... Àlex Magaquian.
Company, un moment, és que
sí,
això és
sí,
important.
Sí.
Jo crec molts sirians que m'han explicat les històries absolutament terribles i em sembla duríssim que diguis que això és un invent d'Occident. Tota aquesta gent que...
La primavera àrab és un invent d'Occident.
No, deixa estar la primavera d'àrab. La gent que va sortir al carrer el gener, febrer, març, abril,
2011.
A Síria reclamen dignitat, tu com pots dir que això és un invent d'Occident? És gent que va sortir, va perdre la vida. Gent que té germans represaliats, que té germans torturats. Tu com pots dir que això és un invent d'Occident?
Potser l'invent d'Occident...
La primavera àrab és un invent d'Occident...
Com a concepte, vol dir.
Deixa't estar d'això.
No m'hi deixo estar.
De la gent que va sortir. Això és real.
És un cuento chino.
Ah, és un cuento
sí,
chino.
Sí, és un cuento chino.
Vale,
llavors, per què van sortir?
500.000 morts és un cuento chino.
Que parli el sirià i que ho expliqui.
Els 10 milions de refugiats és un cuento chino.
No, jo no sé això.
Per què hi ha 10 milions de despassats i refugiats? Tu pots preguntar això?
Bueno,
perquè la guerra s'ha complicat.
Ara et dones la paraula amb ell. Respon això. Per què hi ha 10 milions de despassats i refugiats?
Perquè hi ha una guerra en un país.
Ah, bueno, i és una guerra salvatge, si més no.
Bueno, però és que una cosa, per què hi ha aquesta...
Si tota la gent estigués tan contenta amb baixar a l'estat...
Però perquè hi ha una guerra en un país.
Una guerra no és de dos bàndols, no d'un només.
Sí.
I com hi ha dos bàndols, i amb això he d'admetre que ell té raó en una cosa, que és que aquí a les notícies només sentim coses dolentes d'una part. perquè tots els assassinats per culpa de l'Estat Islàmic es fan moltes, sí, denúncies i tal, però no tantes com del règim. El que passa aquí és que molta gent que són rebels però terroristes, molts d'ells, de l'Estat Islàmic, se'ls passa com civils. I aquí, com la gent desconeix la situació real, les confon. Però les víctimes són iguals per dos bàndols. És una guerra, no es pot només ficar la culpa a una persona.
En tot cas, potser quan diu Jaume Vives que hi ha una part d'invent d'Occident o una cosa així, ha dit...
Descarat.
Però es refereix vostè al concepte de primavera àrab, com aquesta esperança que s'havia posat inicialment.
Sí, és a dir...
No el realisme de la guerra, perquè la guerra és real, s'ha produït.
Evidentment que hi ha una guerra i evidentment que hi ha mils de morts. Això no es pot negar, evidentment.
I que és terrible, en tot cas.
Tan evident com això és que si Occident no hagués ficat la pota o no hagués finançat segons aquí, aquesta guerra hagués sigut molt menys salvatge.
Segurament. Tres dies.
Hauria durat tres dies.
Això... En això em sembla que coincideixen més.
Sí, sí, el que passa que dir que només és la part d'Occident em sembla absurd. Portem un any que si hi ha una intervenció militar estrangera a Síria, i això és objectiu, no m'ho pots negar, Rússia. Si hi ha una intervenció militar Rússia. Estrangera, és Rússia.
I ho agraeixen. Ah, perquè sí? És l'única... I tant, mira, digui ell.
Sí. Ho agraeixen alguns, sí. Potser, però no tots.
Jo et puc presentar 150 sirians i et dirien al revés que ell. Que tampoc no
bueno, digues... jo 150 més. I quin criteri és aquest de veritat? No és cap criteri.
No és una qüestió de majories.
No és cap criteri, no és cap criteri, però no em diguis que no existeixen. És el que et dic jo.
Clar que existeixen. Els bombardejos a Rússia.
Existeixen.
Però qui bombardeja a Rússia?
No és una part de
bombardeja. A qui bombardeja a Rússia?
Doncs bombardeja a molts sectors de la població que són civils.
Saps com bombardeja l'Assad?
On s'amaga.
Amb els avions com bombardeja? Passen els avions i van fotografies.
I tiren papers.
I llavors veuen... Doncs d'acord, no t'ho creguis. Passen els avions, fan fotografies, i si veuen una escola del govern ocupada per rebels, bombardegen.
I els hospitals que han estat bombardejats de Mitjans Sense Fronteres, quina resposta em dona sobre això?
Si realment s'ha bombardejat un hospital de Mitjans Sense Fronteres, malament...
Com que realment? Això és públic, és notori.
Saps què passa?
És públic i notori.
Saps què passa?
És públic i notori. No neguis la realitat.
No hi ha fons al terreny. No hi ha fons.
Mitjans Sense Fronteres, això és una font. Els seus hospitals han estat bombardejats. Això és objectiu.
Dubto que hi hagi metges sense fronteres, personal de metges sense fronteres, dins de Síria. Ho dubto. Perquè no estan en llocs de conflicte. Estan a les fronteres.
Són hospitals que existeixen.
Estan a les fronteres, no estan en llocs de conflicte.
Però són hospitals
que existeixen. Però hi haurà gent de dintre que estarà tenint els hospitals.
Llavors aquests es poden matar.
No.
Home, però llavors...
Jo t'estic dient això.
És greu bombardejar un hospital, sí o no?
Evidentment.
Doncs llavors això...
Evidentment. El que t'estic dient...
L'exèrcit sirià o Rússia? Perquè ningú més té avions per bombardejar, no fotem?
Ah, perdona, a la zona on estan la banda del règim, cada dia és una pluja de missils, cada dia. I saps on? És igual. Escoles, hospitals, etcètera, etcètera. Això surt d'algun mitjà? Això surt?
Però a mi què m'has de dir? Si jo soc pacifista, tu segurament no ho ets, jo sí que ho soc. Per tant, jo rebutjo la violència...
Tu què saps que jo soc i no soc?
No, però jo rebutjo la violència de forma radical a tot arreu.
Qualsevol violència. Contra els militars, també, evidentment.
Hi ha la defensa legítima, doncs la rebutges també, la defensa legítima.
Jo crec que es pot defensar un legítimament de moltes maneres sense usar les armes.
Bueno, doncs quan et vingui a tocar un ganivet perquè et volen robar, em diràs com et defenses legítimament.
Llavors, tu que fas aquesta defensa, per què et queixes que els sirians es revoltessin armadament? Jo sí que em puc discrepar d'això, però tu no hauries de discrepar.
Perquè hi ha una veritat.
Perquè ells demanen dignitat.
I primer perquè no eren els sirians. No eren els sirians.
Qui eren, doncs?
Això és que
ho
ridículo. Hi ha 10 milions de refugiats i no hi ha cap sirià que s'hagi revoltat.
Que no dic que no hi hagi sirians que s'hagin rebotat, però la societat siriana no es va rebel·lar contra l'Assad. Mira, ho pot dir molta més gent.
Àlex Malakian, digui, vostè que és sirià.
També s'ha demostrat que hi ha algunes fonts que molta gent, per exemple, el cas d'aquella noia de 16 anys d'Alemanya que va anar i sent a Alemanya que va decidir anar a Síria a ajudar al costat del Daesh, hi ha molta gent que són mercenaris, que són de barris marginals, que se'ls ha menjat el coco, bàsicament, parlant clar, perquè vagin a lluitar a l'altre bàndol. I no tots els sirians estan en contra del règim.
Evident. Sí. Però que n'hi ha.
L'Assad no va a Europa a agafar nens de barris com el príncipe a Ceuta i enviar-los a Síria per lluitar contra els rebels. Per què? Perquè ell no és així. Ell ha comès alguns delictes molt greus.
Bastant greus.
Sí, però de la mateixa manera que els altres.
Ah, sí, sí, però qui defensa els altres?
I ser pacifista s'hauria de condemnar els dos bàndols, no només a un.
El problema...
És que no hi ha res defensable aquí, em sembla.
El problema és que alguna gent, qüestionem Aràbia Saudita, qüestionem Turquia, qüestionem Qatar, i alguna gent, en canvi, a Síria no els qüestionem.
És que no pots comparar, eh?
Ah, no es pot comparar.
No, home, no, ni de broma.
Les matances no són les mateixes.
És que, una cosa, comparar Aràbia Saudita amb Síria és no conèixer la realitat ni de l'Estat ni de Síria.
Què s'està fent a Aràbia Saudita? S'estan reprimint els dissidents del règim?
És que a Aràbia no hi ha cap tipus de llibertat. Hi ha una persecució cruenta, emparada per la llei. A Síria t'ho explicaven musulmans xiites, sunites, alauites, evidentment, perquè a l'Estat és alauita, cristians. Quan hi havia pau, no hi havia guerra. Evidentment, era una dictadura, tu no et podies posar en política, evidentment, però hi havia llibertat, hi havia convivència que venia imposada pel govern.
Llibertat potser llibertat. Tampoc és la paraula, no? Però bueno, hi havia pau, com a mínim.
Les dones podien anar a la universitat a estudiar i podien vestir com els donés la santa gana. Les dones podien vestir com els donés la santa gana i anar a la universitat a estudiar. Ara, no.
Bé, Àlex Magaki...
O sigui,
després,
no es pot comparar amb Aràbia Saudita.
Després farem un petit salt dintre del mateix tema, però Àlex Magaki, en digui.
També és cert que analitzant la situació des d'un punt neutral, ja sense visions familiars ni res, s'ha d'admetre també que la situació aquesta, com diu vostè, la primavera...
Jordi Armadan, sí.
És un efecte en contra d'un règim totalitari, com el règim de Bashar al-Assad. El que passa és que també això posa la gent enmig d'un dilema molt greu, moral, que és defensar un dictador o defensar uns terroristes. Perquè sabem...
Hi ha coses entremig.
No, però és que l'entremig no funciona quan hi ha uns homes armats fins les dents, terroristes, que són els que prendran el poder en el cas de que perdi l'Assad. Ho sabem tots, hem vist Egipte, hem vist Iraq, hem vist tot arreu.
Aquest és un problema de molts països, ho sap també Jordi Armadan, ho saben tots, de molts països del Pròxim Orient, que de vegades han vist com des d'Occident s'intentava exportar el model democràtic nostre i això no, s'ha vist que no funciona, no? Llavors, quines són les alternatives? Això és el que ens preguntem, també, no?
Jo insisteixo en una cosa que sempre oblidem amb aquests debats, és a dir, efectivament que hi ha sectors interistes a Síria i que han vingut de fora per imposar un model interista, això és evident, i que existeix, i què va passar a Egipte? Què va passar a Egipte?
Que van guanyar els germans musulmans i el mateix poble els va fer fora.
Sí, no. És a dir, que les solucions són dures, però el que jo no puc fer és, com que hi ha un règim totalitari i com que hi ha uns interistes, la gent que vol un espai de llibertat i democràcia i dignitat, nois, calleu, perquè no hi ha alternativa. Jo no els puc dir això. És immoral. Ells tenen tot el dret a intentar que hi hagi uns països diferents. El problema és que són minories, segurament.
I per què es consenteix altres països i no a Síria?
Però qui diu que ho consenteixi?
No sé, Aràbia Saudí no he vist a ningú...
Home, ningú, per favor.
Escalfant a la gent perquè es revolti.
Per favor.
És veritat.
Les crítiques a Aràbia Saudita que hi ha, per exemple, en aquest país per part de les ONGs...
Sí, des d'aquí, però allà no.
Bueno, allà...
A millor perquè no poden accedir a l'internet com es pot accedir des d'aquí.
Potser, hi hauria moltes raons. Ara, quan han dit això de la victòria dels germans musulmans, que va ser expulsada del poder, ens ha vingut al cap el que va passar també a Algèria fa uns 25 anys, que va arribar a guanyar un grup considerat integrista, el Front Islàmic de Salvació, si no recordo malament, i es van anul·lar les eleccions perquè havia guanyat un grup integrista. A vegades hi ha coses curioses que la mateixa democràcia, en què la mateixa democràcia a vegades mostra les seves febleses, també ho hem de dir. Bé, però seguim amb el debat, que el temps se'ns tira a sobre. Ens acompanyen avui en el Mirador de l'Actualitat el director de Fundipau, Jordi Armadans, el sirià Àlex Magakian, sirià i armeni, que viu a Catalunya, i entre Catalunya i Londres, ara, podem dir, i Jaume Vives, escriptor, periodista i amb experiència de cooperació a l'Iraq i al Líban. Senyors, hi ha algunes ramificacions del conflicte que no podem passar per alt, però abans, Marta, em sembla que ha arribat un comentari d'un altre oient. Ens el pots llegir?
Sí, d'en Màxim García de Mataró ens diu: quan va esclatar la guerra a Síria s'hauria d'haver enviat una força internacional amb mandat de les Nacions Unides, més enllà d'aspirar o no fer fora Bashar al-Assad. Es veia venir que la guerra podia complicar i la comunitat internacional no ha fet res. La resta del món és culpable gairebé en la totalitat del que passa a Síria.
Un comentari molt contundent en aquest sentit sobre la responsabilitat internacional. En alguna part poden ser vostès comprensius amb el que diu aquest oient, per exemple, que pot ser el sentiment de molta gent, també, no?
Bueno, està clar que el món, les potències globals, la comunitat internacional, per mi no té una actuació global positiva. Tenim un món ple de conflictes, de vulneracions de drets humans, injustícies, i per tant, en aquest sentit, la comunitat internacional i les potències haurien d'actuar de manera que tot això doncs fos diferent. Però en bona part ja els hi va bé el caos d'aquest món i, per tant, doncs, d'alguna manera, efectivament, la comunitat internacional és responsable, en aquest cas i en molts altres casos, de les situacions que patim. Jo penso que, en general, i es veu cada dia, es veu en Síria, que la majoria de potències globals i potències regionals no tenen entre les seves prioritats la defensa dels drets humans ni de la pau. No la tenen. Per tant, el món que tenim és un caos, és un desastre, perquè no està entre la prioritat dels governs tenir un món digne, just i lliure. Per tant, patim aquestes situacions i aquestes conseqüències permanentment i constantment.
O deixi'm dir, a vegades estan els discursos, però no pas en l'operativitat de cada
sí,
dia.
Correcte,
no?
Sí, correcte. Seria el mateix, però en la pràctica
però vaja, sí,
no tenen com a prioritat
sabem en quin sentit
promoure un món just i en pau.
Certament. Jaume Vives, i per tancar aquesta petita roda, i després parlem d'alguns fets d'aquests dies, com l'assassinat de l'ambaixador rus a Turquia, on l'assassí invocava el nom d'Alep directament, i de Síria, per exemple.
Jo penso que té raó quan diu que no, que si Occident hagués volgut aquest conflicte hagués durat 4 dies, quan Occident va voler derrocar Saddam Hussein, en un mes va derrocar un exèrcit, un govern, una estructura d'estat, s'ho va carregar tot.
Però quan... la guerra va continuar. Clar.
Sí, va ser el caos, va ser el caos. Ara, quan ha entrat Daesh el 10 de juny a 2014 a Mossul, ha anat avançant i avançant i avançant, han passat 3 anys... i el que ha fet ha estat pràcticament res. És a dir, que hi ha una clara falta de voluntat política d'arreglar, de solucionar el conflicte que hi ha en aquells països.
En aquest cas de l'Iraq, però vaja, és cosí germà el conflicte amb el de Síria. Algun comentari sobre això, Àlex
sí,
Maraquian?
Està clar que, com he dit abans, i aquesta opinió em sembla que estarem tots d'acord amb vostè, com nosaltres, com tothom. Tots sabem que està clar que una guerra... si la gent continua tenint munició, pot continuar la guerra. Si la gent els hi ven munició tant a uns com a altres, la guerra continuarà. Això es podria haver acabat el primer dia. O el segon, màxim. A lo millor el tercer.
En això estaria d'acord amb l'oient, vostè?
Perquè, sí, totalment. Perquè tots sabem que si es veu que ja això es pot posar lleig, que es veu de quilòmetres, especialment quan es veu que no són manifestants normals, alguns d'ells, altres sí, però alguns d'ells que es veu que van armats i a promoure el terror, d'on treuen les armes? D'on treuen la munició? D'on treuen tots els Toyotas? Pràcticament els Toyotas de l'Estat Islàmic, d'on els treuen? Són nous. Qui els hi fa aquest donatiu?
Bé, queden les preguntes fetes sobre els vincles entre la situació a Síria i qüestions com són les escalades terroristes a Europa, algunes vegades a França, a Alemanya, a Berlín, o el que és l'assassinat de l'ambaixador rus. Quina relació hi veu amb vostès? O de quina manera aturar la guerra a Síria pot ajudar a pacificar una mica més el món? No sé si està ben formulada aquesta qüestió, com ho veuen.
Jo crec que el terrorisme té dinàmiques amb moltes... No és només depèn de Síria, sinó que té moltes vinculacions en molts llocs. Efectivament, el terrorisme és un problema seriós, és un problema preocupant. A mi que em preocupa també que bona part dels estats i bona part dels líders governamentals d'arreu del món, a Occident i no a Occident, fan servir el terrorisme com a espantall per fer polítiques de repressió, de limitació de llibertats... I a vegades amplifiquen ells mateixos. Ahir llegíem Obama la seva reacció davant de l'atemptat de Berlín i deia una cosa relativament sensata, que diu que el terrorisme és una cosa preocupant, però que no ens pot amenaçar com a país i, per tant, tampoc no hem de magnificar. El senyor Trump, que serà el futur president, deia exactament el contrari. Va dir que això era un càncer, que s'havia extirpat, etc. No? O sigui, aquest tipus de discursos jo penso que són molt preocupants perquè eleven un problema a una dimensió que no és tal, però a més fan que tothom pensi que el terrorisme és l'únic problema que hi ha i que davant d'aquesta política de la por s'accepten coses que no s'haurien d'acceptar. I això ho fa servir absolutament tothom, tots els líders polítics actualment.
Bé, se'ns acaba el temps, però en 30 segons, un minut màxim, Jaume Vives.
Jo no ho faig aposta, però torno a discrepar.
Endavant.
O sigui, jo penso que és un problema real, que és curiós perquè tothom amb qui vaig parlar a l'Iban i tothom amb qui vaig parlar a l'Iraq em deia el mateix. Això que ens està passant a nosaltres ara us passarà a vosaltres aquí un temps.
Referint-se a Europa, a Occident.
Sí, esteu a 5 hores d'avió, però no cal ni que agafin l'avió perquè ja són allà. La cosa està en entendre, fora de la correcció política i fora de l'imaginari social, entendre quina és la realitat a dia d'avui. Podem posar Catalunya, podem posar Espanya. I quan un entén quina realitat hi ha cultural i religiosa a Catalunya i a Espanya, s'han d'adonar, i al sud de França, etc., s'han d'adonar que hi ha un problema greu. Però ens, però hem, no... ens hem de despallegar de
però no ens hem de resignar, això sí, clar.
Evidentment que no. Sempre senyors, hi ha esperança.
Hem d'acabar ja. Àlex Magaki, en algun comentari?
Sí, ràpid. El que s'ha de pensar quan s'especula sobre el conflicte Síria, Iraq i altres països és bàsicament que són persones i 100 persones, sigui d'una opinió o d'una altra, s'ha de tenir també en compte de que no són, edificis, són també persones.
Bé, ho hem de deixar aquí, ho sento. Gràcies, Àlex Magaquian, gràcies, Jaume Vives i gràcies, Jordi Armadans. Fins una altra, bon Nadal i bona nit.
Bon Nadal.
Que vagi bé.
Bon Nadal.
Adéu-siau. Acabem recordant que l'opció guanyadora és són culpes molt repartides. El més important ara és trobar solucions. Pregunta que fèiem avui sobre la terrible situació a Síria.